és música i animació i han participat 110.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Amb aquesta punta acabam, actualitzam totes les notícies de a les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio.
A aquesta hora ja refresca l'Oasi, per això estem encenent un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una historieta, allò que fot, que és com un conte. Faràs, oi?
Sí, sí, no et sap greu.
No, fes, al final és el teu programa.
Les criatures del veïnat procuraven no acostar-se a la casa abandonada. En els temps que corrien, en què els lloguers estaven pels núvols i les hipoteques inassequibles, si estava abandonada, seria per alguna cosa. I els nens, per si de cas, l'evitaven. Fins i tot quan d'una puntada hi colaven la pilota. Ja estalviarien per comprar-ne una de nova. Van passar els anys i la llegenda de la casa abandonada creixia gairebé tant com la ciutat que l'envoltava. Els esperits empresonats amb els que s'especulava en un principi es va passar a suposar-hi un drac ferotge que s'empassava als humans com si fossin cacauets. Més tard, un eixam d'abelles assassines a l'aguait de qualsevol visita. I avui, si ho preguntes a qualsevol preadolescent del barri, et parlarà d'un exèrcit de bèsties desdentades provinents d'una quarta dimensió que habiten cadascuna en una habitació. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a l'Oasi, el lloc més remot possible i alhora l'espai radiofònic on ens fem companyia en fotent-nos del que passa al món per treure-li ferro en aquest espai d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Seguirem parlant i seguiré explicant aquesta historieta de la casa misteriosa, però avui parlarem d'altres coses. Parlarem de reggaeton. Parlarem de reggaeton perquè en aquests moments, en aquests mateixos instants, s'està produint un dels, a l'illa de Mallorca, un dels festivals de reggaeton més importants del món, si no el més gros. I per tant, escolta'm, això mereix la nostra atenció. També connectarem amb Naxel Camarasa, el nostre corresponsal a les Pitiuses, perquè ens expliqui quines novetats s'hi couen, i també parlarem d'una problemàtica que afecta a una de les Pitiuses, que és a Formentera, on hi ha una certa polèmica i un cert renou pel que fa als venedors ambulants. Aquests venedors ambulants que es passegen per les platges, sobretot, però també per ciutat i per poble, en què estan venent des de fruites fins a estores, rellotges, ulleres de sol... És una bogeria, hi ha de tot. És com un centre comercial mòbil, és una cosa increïble. Parlarem de tot això i alguna coseta més, si tenim temps. I recordeu que els vostres anfitrions serem, en aquest racó perdut, jo mateix, en Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra, a la que no hauríeu de fer massa cas quan faci els seus comentaris sempre impertinents. I recordeu que si voleu rebre cada setmana el link per escoltar l'Oasi online, us podeu apuntar a la newsletter del programa. Entreu a l'adreça ja.cat/loasi i deixeu el vostre correu electrònic. Això és molt pràctic, sobretot ara que ens queda molt poquet per acabar la temporada, ens queden aquest i dues edicions més, així que és important que, si voleu estar al corrent de les novetats de l'Oasi, del possible retorn a temporada vinent, de quin dia, quina hora, com va la cosa, us subscriviu a la newsletter ja.cat/loasi.
Passa de llarg de l'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Com és això?
Com us deia, avui a aquesta hora s'està celebrant a Can Picafort el Reggaeton Beach Festival, que, com haureu deduït pel nom, és un festival de música de cambra. Es reuneixen tot de quartets de corda per interpretar peces llargues de Bach. Hi ha molt mite al voltant d'aquesta mena de festivals. La gent creu que els assistents als concerts de cambra van drogats fins a les celles i això s'ha de desmentir rotundament. Els qui van drogats són els músics. Impossible tocar un allegro al violoncel si no vas una mica passat. Però més enllà de la música, hi ha el negoci, que es veu que també té certa importància.
L'impacte econòmic del Reggaeton Beach Festival s'enfila fins als 100 milions d'euros a nivell nacional. A escala balear, la dada no ha transcendit. Tampoc no se sap què costaran recursos públics. En qualsevol cas, sobre el terreny, el volum de negoci i d'oci és una evidència.
Tenim un desplegament de més de 200 persones ara mateix que hi fan feina, gent que ve de la península, gent que han contractat d'aquí de Silla. Després també en tema de barres, tema de producció i això també, i proveïdors tots han estat aquí locals.
Mira, que el festival tingui proveïdors locals, com ens explica l'organitzador, està molt bé. Està molt bé. La metamfetamina que es distribueix als policlins està feta tot en laboratoris clandestins en cotxeries de Mallorca. I això és tot un detall amb la gent que s'intenta guanyar la vida fabricant estimulants a l'illa. Clar que sí. Espero que hi estiguin afegint un punt de distinció per això. Vull dir que els fabricants de MDMA, diguem, locals, espero que estiguin tinguent algun detallet per reconèixer la mandanga pròpia de les illes. M.E. amb gust a herbes o espit de sobrassada i mel, alguna cosa així. Jo crec que seria un detall.
És la tercera edició d'aquest festival. L'any passat es va fer a Inca i la promotora mou el show per altres 13 indrets de la península.
És el festival de reggaeton més gros a nivell europeu.
De reggaeton. Disculpes, ho tenia mal entès. Que jo al principi pel nom no havia captat. De reggaeton, va. Home, doncs això ho canvia tot, eh? Això ho canvia tot, perquè el reggaeton no ens agrada. No, a ningú. A ningú que tingui més de 25 anys, vull dir. Tots els adults sabem que la música bona era justament la que sonava quan nosaltres érem joves. És tota una coincidència que justament la música que ens sembla ressenyable sonés en l'època que nosaltres teníem l'edat d'aquests que avui sonen al festival, però és així, és així. No hi ha hagut música bona ni abans ni després de nosaltres. El reggaeton, quina basura. Quina basura, totes les cançons són iguals. Tum, ketum, tam, tum, ketum, kem, tum. No, no com les, com les bones cançons de rock, que eren totes iguals. Pum, pa, pa, pum, pum, pa, pum, pa. No ho comparis. Els més informats, de tant en tant, ens recorden que cada època ha tingut el seu estil musical dominant. Fora! Només és digne allò que es va composar quan nosaltres teníem 20 anys. A més, les cançons d'avui en dia tenen uns ritmes estranys, són estranyíssims, no s'entenen. Fins la bachata, és que fins i tot els noms són estranys. Fins i tot ens estan pervertint el pop, el gènere del pop, tantes alegries ens havia donat aquest estil que és tan simplot, una cosa que pot entendre qualsevol analfabet. Mireu com l'estan deixant les noves generacions, alterant-li els ritmes, deixant un pop més postís que les mamelles de la Letizia Sabater. Algun idiota s'atrevirà a dir que aquests canvis són l'evolució. Però els tites velles que ens dediquem en cos i ànima a la queixa, trobem que això no és cap evolució. No és cap evolució, considerem des de la nostra ignorància que simplement les cançons actuals són rares. Són rares, no volem canvis. No volem canvis, som conservadors de cap a peus. Volem que la música es posi en el míbar i es conservi exactament igual que la consumíem fa dues dècades. Momifiquem la música. Oh, són nous corrents que porten matisos. Vés a cagar la via, tu i els teus matisos. La música que m'agrada a mi és la bona i la que no m'agrada a mi és dolenta. I ja està! Mireu, no hem anat construint una pila de prejudicis al llarg del temps perquè ara una simple reflexió ens els tiri per terra. A més, forma part de la naturalesa humana que cada generació despotriqui de la música que escolta la següent. És així, els majors tenen l'obligació de dir que el que escolten els joves és una merda. El meu rebesavi menyspreava el que escoltava el meu avi. El meu avi menyspreava el que escoltava el meu pare. I el meu pare menyspreava el que escoltava jo. És una cosa genètica. Si estudies l'ADN, això ja surt. I jo ara tinc l'obligació de cagar-me en el que sigui que pugui escoltar un fill meu. El pes de la història el duem carregat a les nostres espatlles, estimats i estimades. Se'ns requereix malparlar de la música que escoltin els nostres descendents. I punt, això va així. És com ha anat sempre i això va, així és com va. Ni debat artístic ni res. El reggaeton és el pitjor que s'ha fet des dels canelons de peix. I ja està, no se'n parli més. I confio que els nous governs illencs, que van col·locant personal de Vox a Cultura i tal, s'ocupi de censurar els festivals de reggaeton Igual que censuren obres que tracten qüestions com el col·lectiu LGTBI, els trastorns alimentaris, la sexualitat, o simplement perquè són en català. O qualsevol de les seves variants dialectals illenques, valgui la redundància. Però assumit que el festival aquest visibilitza un estil musical que rebutgem tots, tots els canosos, vull dir, valorem-ne almenys la logística.
Amb aquestes credencials, la logística no pot ser menor. Aparcament per als que hi vulguin arribar en cotxe i autocars privats des de 5 punts de Mallorca per als que optin pel transport públic.
No, res d'autobusos. Res d'autobusos. Que hi vagin a quatre potes fent twerking, si és el que els agrada. No els agrada tant, doncs que hi vagin així, que vagin remenant el cul i fent... Va, home. Suposo. No és que sàpiga jo distingir el twerking del fist-fucking. Vull dir que tots són paraules rares que se m'escapen, que no sé ni què volen dir. Però tinc els meus prejudicis ja fets i no penso documentar-me gens a aquestes alçades. Encara me'ls ensorrarien.
També busos llançadora fins a l'esplanada del festival per als que aparquin a la carretera de Santa Margalida.
Que no se preocupin, que el tenim tot molt, molt, molt controlat.
Controlat en seguretat, també.
Sí, home, sí, en seguretat, sí. Allò està ple de securates, que és el nom tècnic, és el nom llatí del personal de seguretat privada. Seguratum, segurati, segurata... suposo. És gent que s'ha llicenciat en seguretologia, suposo. S'han llicenciat i s'han tret un cap i dos màsters per exercir una disciplina tan delicada com és la gestió de la força en la resolució de conflictes. Per exemple, si algú intenta entrar amb barques a la pista. Això és un gran conflicte que requereix d'una capacitat de mediació que els segurates poden garantir gràcies a la seva vocació i la seva paciència. Si una cosa els caracteritza és la seva paciència de sempre, de sempre.
L'Ajuntament de Santa Margalida alega que el festival té tots els permisos municipals i que es fa en un terreny rústic comú. Així i tot, se li ha requerit al consistori un informe que ha d'estar supervisat per Medi Ambient. Aquest informe conté tota una sèrie de condicionants que ha de complir el festival, en tant en quant el solar es troba de vora una àrea natural protegida on nidifiquen les aus.
Bueno, mira, que s'haguessin aïllat millor els nius, les aus. Saps què vull dir? Ja que una mica que s'haguessin espavilat. I d'altra banda, tal faràs, tal trobaràs. Perquè, clar, els ocellets que ara es queixen, els ocellets es passen el dia cantant. I bé que els aguantem, no? Sí o no? Doncs mira, per un vespre que els toca a ells suportar els humans fent gresca, doncs que s'aguantin. Avui per tu i demà per mi, cordialitat i escalf. I si algun ocell es queixa, ja hi enviaran un segurat a consolar-lo, suposo. Tenen una sensibilitat, aquests professionals. Oh, tenen un tacte.
Els hotelers de la zona, que inicialment es queixaren d'un possible impacte negatiu del festival, s'estimen més ara no fer declaracions.
Ja, bé, això deu ser perquè els han regalat entrades. I això també ho tenim els humans. Això també ho tenim. Podem renegar d'un festival perquè ens fa nosa, d'una música com el reggaeton perquè la trobem horrorosa, i dels assistents perquè ho deixen tot fent olor de pixo, però si ens donen entrades gratis... Hòstia! Llavors perdem el cul i ho disculpem tot. Som fàcil de subornar, si ho penses. Això també ho portem a l'ADN.
Previously. A l'Oasi.
El Brexit ha costat, Ha estat el part de la burra, això del Brexit. La notícia és molt important per un bon grapat d'habitants de les Balears, especialment a Menorca, on hi ha molts ciutadans d'origen britànic que segur que estan amoïnats amb quines implicacions té per ells la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea. Si ho entes bé, el principal efecte és que podran seguir vivint a l'illa, però només podran menjar receptes britàniques. Ni panades, ni rubiols. Si volen menjar ensaïmada, ho podran fer només si la unten de salsa Worcestershire, aquella... Un altre canvi notable. Els britànics que viuen a les Balears tenen dret a conduir per l'esquerra. A partir d'ara, tenen dret a conduir per l'esquerra, recuperen la seva sobirania com a conductors i, per tant, són lliures de provocar el caos a les carreteres anant al revés que la resta.
La Virgen.
L'Oasi.
Madre mía.
La casa abandonada era una llegenda amb una vida eterna. De generació en generació, de quitxalla evolucionava el temor, adaptant-se als nous temps però sense perdre efectivitat. Això sí, respectant la tragèdia inicial, la que va donar vida a l'encanteri, la que explica que en l'època en què el carrer era només un camí de carro, hi va passar la diligència d'un bandoler. Se li va creuar al seu pas una joveneta de cues pèl-roges despistada que rondava distreta seguint amb la mirada una gavina que preparava l'aterratge. En adonar-se que era a punt d'atropellar-la, el bandoler va tensar les corretges per frenar els cavalls que li estiraven el carro. Els animals van reaccionar amb virulència a l'estrabada, fent tombar el carruatge. Bandoler inclòs, no cal dir-ho. Brut de fang i amb una col·lecció d'esgarrapades, el bandoler va aixecar-se d'un bot i, emprenyat com una mona, va arrencar a perseguir a la jove de les cues pèl-roges. Ella tenia les cames curtes però àgils i, espantada pels crits a les seves esquenes, va apretar a córrer escales amunt per la casa avui abandonada, amb el lladregot provant d'empaitar-la. No se sap si la va arribar a enxampar, perquè la història es queda prop del carro accidentat, perquè al caure va saltar de la butxaca del bandoler una clau mig rovellada. Es diu que és la clau del seu refugi, on hi amagava els tresors recaptats. Els cavalls, al provar d'aixecar-se, van remoure prou la sorra per deixar la clau soterrada, prou amagada per passar desapercebuda una pila d'anys, fins que, en nom del progrés, va ser sepultada sota una capa d'asfalt. La història, per tots coneguda, va cobrar actualitat el dia que una fuga a la canonada de l'aigua va obligar a aixecar el carrer, aixecar l'asfalt del carrer. El veïnat, les criatures i els que havien deixat de ser-ho van pensar de seguida que era aquella l'ocasió per verificar si la llegenda que tantes vegades havien sentit era certa o no era certa. De la mateixa manera que havien cregut en la maledicció de la casa abandonada, havien de fiar-se de la llegenda de la clau, per simple coherència.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'Ivetres Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre a Ivetres Ràdio. Amb Adrià Quatrecases. Ivetres Ràdio és memòria.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a Ivetres Ràdio.
Salut i bona música.
L'Oasi, allà on els aïllats ens fem companyia. Ronda de corresponsals. Connectant amb els corresponsals aïllats. Establint connexió des de l'Oasi. Connexió remota establerta.
Segon bloc de l'Oasi. Al tercer parlarem d'una de les pitiuses, com és Formentera, i una de les problemàtiques amb les que es troben aquesta setmana, que és el tema dels venedors ambulants. Però abans volem connectar amb algú que es troba a Eivissa i que és el nostre corresponsal, Axel Camarasa. Com estàs, Axel?
Hola, Adrià, com estàs? Com va?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, amb una exclusiva per donar-te.
Què dius, ara?
Tinc una notícia que no sap ningú més i que m'he esperat, lògicament, a poder-te-la donar a tu, perquè som amics. I clar, és que... Em retiro de la política, Adrià. He fet campanya els últims mesos, però pues he decidit de retirar-me. Això de treballar és massa dur, no és el meu, sí. I jo que puc, doncs prefereixo no fer res. I per tant, he aparcat aquesta faceta de... Era massa... Aspirava a massa, per mi. Vull dir, era massa exigent, bàsicament, i veig que tampoc ha tingut massa resultats, perquè ens hem d'enganyar. Així que he decidit aparcar-ho, però... seguiré emprenent i donant forma i donant sortida a les meves idees. Convertint els meus somnis en realitat, Adrià. Jo em fixo en Elon Musk, gent feta a si mateixa, gent sí. que ambiciona l'èxit i que l'aconsegueix perquè són genis, com jo. No, sí. no són rics, són genis, i llavors això comporta tenir diners, que és una mica... el que passa a mi.
Elon Musk, no sé si ho has anat seguint, però Elon Musk els darrers dies, dintre de la seva, diguem, de la seva actitud, com ho diríem això, volàtil,
de geni.
Del seu comportament volàtil, ja tenen, de geni.
Ja ho tenen, els genis, això ja ho tenen.
Sí, doncs l'última cosa que ha sorgit d'Elon Musk és raptar a Mark Zuckerberg, el propietari de Facebook, a un combat físic, en un ring.
És com un beef, no?
Un beef, però sí, sí, però el que vindria a ser a hòsties. És a dir,
a hòsties,
és la cosa
eh?
De, el que en altres temps era anem al carrer, al carreró de darrere i ho arreglem a cops de puny.
Clar, és que això els genis ho tenen. Són una mica inestables, els genis.
Però el que passa és que aquesta disputa es van escalfant perquè el Zuckerberg, que es veu que és, ell és... ara no sé quina art marcial exactament, però és d'alguna art marcial cinturó negre, és com un tio que domina vale. bastant del tema.
Un màquina d'algo.
Un màquina d'algo, i llavors, com que el tio li va acceptar, Elon Musk va afegir que per resoldre qui és més gallet de tots dos, va proposar mesurar-se literalment el membre viril.
Endavant, a favor amb això.
Davant de notari que hi hagués un senyor amb un metro, amb una regla petiteta, depèn de l'ambició, i fer una, diguem, davant notari, verificar qui té un penis més prominent. No sé exactament què vol demostrar amb això, Elon Musk, però bueno, ho ha proposat.
Sens dubte, qui és millor, perquè aquestes coses, l'únic que permeten demostrar és qui és millor. Ara bé...
Però va així, o sigui...
Sens dubte.
I què és millor? Un penis gran o un penis petit?
Sens dubte, gran. El tamany importa,
diria. Sí, estàs segur? El tamany importa, però, és a dir, un penis petit en molts moments és molt millor que un penis gran. Perquè és una nosa menys, una càrrega menor, et permet ser més ràpid i més àgil.
Per això dic que les bases d'aquesta disputa han de clarificar què es medeix i en quines condicions ha d'estar el membre viril de cada un dels combatents.
Sí.
Perquè ja saps allò de carne o de sangre, no? Aleshores, ha de quedar clar amb quines armes juga cadascú.
Sí, però ha de quedar clar també què es puntua, què es valora i per què és millor una cosa que l'altra, no?
Podríem aportar un jurat popular.
Un jurat popular massiu.
Massiu, clar. Podríem fer televot.
Ah, exacte. Com una Eurovisió.
Exacte.
12 points... Sí, sí.
12 centímetres, 12
exacte.
Punts.
Exacte. Està molt bé. Jo crec que això és... Sí, perdona, potser m'he desviat una mica del tema i potser no volies parlar de mesures de penis a la
en
teva última
cas,
secció de la temporada.
Parlar dels penis dels genis sempre és una cosa que m'atrau, sí. Però el que et volia dir és que canvio una mica el meu estil de vida. Ara, amb la calor, amb aquesta època en la qual estem, doncs ja he desistit de fer mítings i de fer coses d'aquestes que fa calor.
Que fer campanya
a
40 graus fa una mandra.
Això només ho fan els pobres. Aleshores, el que sí que vull és seguir invertint. Jo sóc un business angel, ja ho saps, ¿vale? I un entrepreneur. Per tant, he de seguir invertint i he de seguir movent els diners, perquè ja saps que els diners, si els mous molt ràpid, es multipliquen, creixen. ¿Vale?
Sobretot si els mous lluny d'Hisenda, per exemple, no?
també. Aleshores, darrerament un dels meus negocis ha patit un petit sotrac, per allò de que l'economia és cíclica, i ja saps que no sempre pot anar bé... Hi ha sotracs i hi ha altibaixos, ¿vale? Jo importava un producte de França, el distribuïa aquí a Eivissa, eren unes galetes exquisites, ¿vale? I el seu consum s'havia disparat darrerament, sobretot... al Beverly, ¿vale? Jo no entenia massa el motiu, ¿vale? D'aquest creixement, però el cert és que el negoci anava de luxe, mai més ben dit. Cada vegada la gent me'n demanava més, i jo vinc a importar palers i camions i tràilers i puf, a saco de galetes, i al final resulta que un sotrac, les han retirat del mercat perquè les galetes, doncs, portaven droga, ¿vale?
Portaven droga.
Portaven, concretament, burundanga, ¿vale? És una droga bastant de moda aquí a Eivissa, és un inhibidor de la voluntat, ¿vale? Per això, al Beverly, he deduït jo que per això doncs, hi havia força demanda, té efectes hipnòtics i sedants, ¿vale? Una mica com s'ha quedat l'esquerra després de les eleccions. Jo, com pots imaginar, no en sabia res, Adrià, jo d'això. Res, gens ni mica, de fet.
Això no va amb tu, això ve de fàbrica.
Sens dubte. Això, els francesos. Els francesos han anat... No són de fiar. No són de fiar. Però ara he de aixecar el negoci, ¿vale? Clar, tinc altres negocis, en aquest sector. Jo opero amb altres branques, amb altres empreses, ¿vale? Ara, ja que no puc importar galetes amb burundanga, doncs importo un tipus de brioixeria que es coneix com a MDMA, ¿vale? Són les inicials de magdalenes de melmelada d'aràndanos, ¿vale? MDMA. Vale? Aràndanos nabius, en català, que aquí fem pedagogia, també. I aquestes encara continuen tenint bastanta bona acceptació aquí a Eivissa, sobretot doncs durant les nits, a l'oci nocturn. Aquesta gent a vegades que veu una mica massa i els hi falta una mica de sucre i agafen aquestes magdalenes.
Bueno, això és molt típic, eh? La gent que surt de nit, que hi ha un moment que de cop entra una fam i et ve de gust com un punt dolç.
t'entra carpanta directament i sí, necessites ingerir dolç, bàsicament, per no caure desplomat. Llavors, doncs, què troben? Doncs brioixeria, aquestes magdalenes, MDMA. Són, sí, són, a més, són excel·lents, són boníssimes. Són però ja boníssim. Et dic, he de diversificar i he d'obrir nous projectes, vale? Noves inversions, noves vies, vale, Adrià? Mm-hmm. Jo, que sóc una persona que no té vicis, més enllà del Beverly, i precisament per les corregudes i els picaderos... Perdó? Les corregudes i els picaderos que hi ha al Beverly sovint, saps? Jo no tinc vicis més enllà d'això. Les corregudes i els picaderos sí que m'agraden i precisament per això m'he aficionat als toros. Vale? M'agraden els toros. Darrerament m'hi he aficionat. Mm-hmm. Tot el que tingui a veure amb corregudes i picaderos m'agrada i, de fet, m'estic construint una plaça de toros aquí al costat de casa, en uns terrenys que fins ara doncs, plantava verdura ecològica, que em desgravava bastant, però ara faré toros perquè, Adrià, és el símbol del canvi dels temps. El futur són els toros. Per anar de cacera, l'activitat cinegètica, la cetreria, paraules que segurament no coneixes.
Perquè no, ni idea. No.
Vale, doncs això ara és el futur. Ja és el present, diria jo. Vale?
Sí. I és el passat, ho és tot, si t'hi fixes.
Ho és tot, és la universalitat d'una activitat.
Sí.
Vale? Compraré sementals, faré una superraça de toros patriotes pitiusos, perquè això dels toros, estaràs d'acord, és una cosa de patriotes. Vale? Mhm. El que passa és que m'he estat informant. Dic, vale, m'agraden els toros, m'agraden les corregudes, m'agraden els picaderos, aquí no, però anem a conèixer una mica més com és aquest sector, perquè si hi he d'invertir, doncs vull saber de què va una mica la història. I he arribat a la conclusió que els toros tenen força coses en comú amb el Beverly.
Vale? Val, està bé, perquè tu, si tu admets que ets un neòfit en la qüestió, no? És a dir, això t'ha vingut de sobte, no? Aquest interès per la tauromàquia.
Correcte.
Val. Llavors, en aquest procés d'investigació, has descobert que tu ja tens moltes coses en comú gràcies a la teva experiència amb el Beverly, que, per qui no ho recordi, correcte, és aquest local on hi ha...
Com intercanvi com d'experiències.
Intercanvi d'experiències, d'acord, perfecte.
Sí, mm-hmm. Som,
entre parelles.
Som hedonistes, els aficionats al Beverly. I aleshores, doncs això...
Quina plaga.
Endinsant-me una mica en el món de la tauromàquia, sí, he vist coses en comú al Beverly. I m'explico. La primera, tu has vist com van vestits els toreros?
Home, sí, amb lluentons, no?
Traje de luces, li diuen, eh?
Exacte.
Arrapats, allò, brillants... He vist gent sortint d'un bukake al Beverly amb més estil, amb més elegància, eh? Que un torero, vale? Sembla una mica el desfile del Dia de l'Orgull. Sí o no? Però amb patriota. Sí o no?
Com has notat que és l'última secció, eh?
Si t'hi pares a pensar, sí, Adrià, al Beverly i a la plaça de toros hi ha bastant de rabo.
Però allà... Sí. El que passa és que a la plaça es talla, eh?
A la plaça es talla. Jo he sentit més d'una amenaça en aquest sentit al Beverly de matinada, eh? També t'ho he de dir. I, Adrià, hi ha més. On hi ha rabo... hi ha gaiola. Això és veritat. Això és així.
Sí.
Passa al Beverly i també passa una plaça de toros. A les places de toros es fan gaioles. No sé si ho sabies, però jo estic aquí, ja saps, per fer pedagogia, mm-hmm, vale? M'he endinsat en aquest món i vull explicar el que és, en terminologia taurina, una porta gaiola. No sé si ho coneixes, jo us ho explicaré.
Sisplau.
És un moviment del torero, vale? Mm-hmm. Quan el toro ha de sortir a plaça,
sí,
vale? Allò que l'emprenyen una mica i obren la porta perquè surti a carregar-se tot allò que vegi.
Sí, doncs l'estimulen torero... una mica perquè digui vinga.
Exacte. El torero l'espera de genolls, to patriota ell, i quan l'està a punt d'envestir, doncs li fa un passe d'aquests, no? Aixeca el capote i olé! Vale?
Val.
Pues això, fer-se una gaiola amb el toro.
Mm-hmm. Val. Bé, quin... Sí, d'acord, està bé. És que, clar, no sé... M'estàs posant difícil comentar-te res en aquesta edició d'avui, eh?
Perquè però... és un negoci que saps que funcionarà. És un negoci d'èxit.
És un negoci d'èxit, sí. Està bé. La veritat és que el que no sé és d'on treuen... És a dir, la inspiració per aquesta nomenclatura de tot el que és els afers de tauromàquia. No sé d'on surt. Que això deu ser antic. I
molt
és
antic.
Possible que, diguem, que els paral·lelismes sexuals vinguin a posteriori, no? És a dir, què va ser primer? El toro? És a dir, la gallola...
La gallola, segurament la gallola va ser primer.
Torera? Segur. O la gallola onanística?
Segurament la onanística... O potser va anar a la vegada, eh? Potser el torero, si fa una bona feina amb el toro, acaba amb una gallola. No ho sé, la veritat.
No ho sé. O igual també pot ser que la cosa dels toreros hagi anat evolucionant, no? I que potser al principi estiguessin molt, molt crescudets, no? I que l'entrada rebessin el toro pelant-se-la, saps? Que seria una cosa, jo trobo, com molt...
No descarto.
Com molt agosarada, però ja és una mica això, no? Això dels toreros ja és això, de dir, mira, aquí estic jo. Doncs, home,
aquí manda a mi...
És l'entrada... Sí, sí, exacte.
Clar, és això, mi rabo, qui manda mi rabo. I és una professió que jo crec que ara també creixerà exponencialment. De fet, jo recomanaria als joves eivissencs que a vegades es veuen abocats a haver de treballar en el sector turístic, en el sector serveis, i que a vegades són sectors mal pagats, molt exigents, poc qualificats. Doncs per què no apostar per fer-se torero? És la professió del futur, Adrià. I a més, com que jo estic construint aquesta plaça de toros aquí, al costat de casa, doncs, vull dir, no s'hauran de desplaçar. Els joves quedaran a les pitiuses, no hauran d'anar a buscar-se la vida de fora, crearan riquesa, és un win-win, és economia circular. El que està de moda.
No, és i a més està... Sí, sí, a més està bé perquè saps que mentre tens la canalla matant animals, no estan per allà drogant-se.
Exacte. Mentre s'estan
tranquil·litza molt els pares. Tranquil·litza molt els pares i mares quan saps que tens la criatura davant d'un toro de 10 tonelades.
Ja saps que, vull dir, totes les coses artístiques i culturals tenen risc. O sigui, pots o morir de gana o directament morir embestit. Per tant, no hi ha tanta diferència amb que el teu fill et digui vull ser actor, no? Ja,
perquè llavors, per tu la tauromàquia és una activitat artística i cultural,
art. Sens dubte. Per això se l'ha de recolzar. Això se li ha de donar suport, se li ha de donar sortida i s'ha de apostar. De fet...
És veritat que si el golf es pot considerar un esport, la tauromàquia es pot considerar cultura, eh?
Sens dubte.
Jo si crec que... Si estem així de laxes...
Com deies, la tauromàquia és una cosa que ve de... Vull dir, que és molt tradicional, no? Que va de, ve de molts segles, sí. que porta acompanyat un coneixement històric molt important. Jo crec que ara és el moment de fer una passa més enllà i potser això, fer corregudes per al públic massiu, no?
Què vols dir? Això seria el Sant Fermín.
Sí, un estil Sant Fermín, però amb una plaça de toros, que duri 4 hores, que la gent es deixi la pasta amb cervesa, cocaïna, patates fregides, i atraure el públic de masses, que es pugui fer per streaming, posar-li una càmera al toro, a cada una de les banyes, una al torero al pit, no ho sé... Que
com
quan
una Kings League, però del toreig.
Exacte. Que tirin, per exemple, un dau a la plaça, com a la Kings League, i que... Oh! Han de sortir 4 toros a la vegada. Vinga, som-hi, espectacle. Show business.
O ha de sortir el torero, però abans de que surti, se l'ha d'untar amb mantega.
Oh, seria bo. O un torero sense capot ni sense espasa.
Exacte. O un torero amb patins. Toreig sobre patins? Això és una variant que no sé per què no s'ha inventat encara.
O sobre... Sí, sí, o sobre gel.
O sobre gel. Clar, és que això seria fabulós. Home, perquè tindries tot, tindries sang i fetge i, a més, caigudes, que és el colmo de l'espectacle.
Exacte, cheerleaders... Podríem fer un producte per masses i, òbviament, jo en tindria els drets d'imatge i es podria això retransmetre... Jo crec que generaria interès arreu del món. T'ho imagina't, eh? Amb una càmera situada a una asta del toro, veient com l'enganxa per les costelles?
Sí, a més està bé perquè de passada estàs fent una endoscòpia.
Per comprovar que està tot correcte, no?
Clar, és a dir, al final una càmera en una banya depèn de la punteria del toro, però al final també estàs estalviant a la Seguretat Social una colonoscòpia, per exemple.
Hombre, sens dubte, perquè els toreros, amb aquests vestits que porten, és possible que alguna cosa per allà dintre s'apreti massa i no circuli bé. Clar. No circuli bé. Els òrgans necessiten aire, necessiten espai, necessiten moure's i respirar. Espai vital. Mm. I si els fots dins un traje de luces, es poden sentir oprimits. Llavors, doncs, què millor que una embestida d'un toro i t'ho posa tot a puesto.
El que has de tenir en compte és que has de tenir alguna... Suposo que ja ho tens previst, algunes mesures de seguretat, no? Algunes sortides per si hi ha alguna emergència...
Salvavides i flotadors.
Salvavides i flotadors, algun socorrista mirant el mòbil...
algun socorrista escoltant reggaeton.
Sí, val. Sí, sí. A veure,
amb
és
música
que també
reggaeton, amb música en directe. Un concert a la plaça de toros, amb quatre toros sueltos per allà i un concert en directe. I aviam quan dura. I qui desafini, caput.
Caput. Jo, a nivell de mesures de prevenció, jo el que faria, més que tenir ambulàncies i sortides d'emergència i tot això, jo el que faria és que els toreros no puguin torejar si no hi ha la seva mare mirant. És a dir, ha de tenir sa mare o son pare atent allà al costat i que li vagi dient cuidao, cuidao. Aparta no cuando venga,
No te metas por ahí.
No me corras ahí, Sí, cuidao que te me resbales. Que vigili. L'altra cosa
te
que
va
té,
hacer
que
daño,
no
te va
mai,
hacer daño, te lo tengo dicho, te va hacer daño.
Sí, i un cop li claven la cornada i li esventren la melsa, és com, bé, si ja te lo decía yo. Si ja te lo decía
llavors
jo.
Ve la bronca.
Llavors el renya, el tio allà agonitzant i la mare renyant. Està molt bé, està molt bé. El que no m'he fixat mai és amb la... Ara que parlàvem d'això dels patins, no m'he fixat mai com són les sabates dels toreros.
Són com uns
mocassins. Quin calçat porten? Mocassins?
Han de ser negres i plans.
No, això és superincòmode, no? És com, et serveixen per anar a torejar o per anar de boda a l'estiu, no?
Em sembla que les sabates és la cosa més còmoda que porta un torero, Pensa que va senyit amb un bicorni, que ja també deixa una mica entreveure de per on van els tiros. No porta un tricorni, porta un bicorni. Porten, a part de corbata, porten com una jaquetilla, moltes peces de roba, peces de roba, i n'hi ha una, és que ara no em sé el nom, però que és com que quan et trenques la clavícula, que et posen una cosa que et lliga el braç, diguem, d'espatlla a canell?
A canell,
no sé si
com una fèrula, vols dir?
Bueno, o sigui, que et fica com el braç en un angle recte.
Val,
no?
Sí.
I pues porten una cosa així, també. Amb
el cabestrillo,
Ara. Porten una peça de roba que és això, també, que és com un cabestrillo.
Però tot això són peces de roba que sí que és veritat que guarneixen i veuen fer calor i no són còmodes, però les sabates són com importants. És a dir, quan et ve un toro, hi ha un punt que és, home, jo necessito un calçat còmode per si he de córrer o saltar o l'he d'esquivar... una miqueta, vull dir, jo preferiria anar amb un calçat apte, A mi em poses bambes allà amb unes nàutiques i... bueno, no ho sé.
Portar bambes és poc patriòtic. Vull dir, els patriotes de veritat van con lo puesto, delante del toro.
O descalços, no? Que l'altra cosa és aquesta. Per què no fan això despullats?
I amb banyador, clar. Que el capote sigui una tovallola.
Exacte, un pareo. Sí, sí.
Sí, la bandera d'Espanya, una tovallola amb la bandera d'Espanya. Estaria bé. Sí. Perquè tu, no sé si ho saps, però els toros no van al capot pel seu color.
No. Tenim mal entès. No és que vagin al vermell perquè tenen una cosa...
No, perquè, de fet, el capot... No sé si es diu capot, però bueno, el capot és vermell només sempre a la darrera, darrera part de la correguda. A la segona part, el capot és d'un altre color, més rosa.
Rosa.
Vale.
Sí.
Però els toros se senten atrets pel moviment.
Ah.
No pel color, vale? Vull dir, clar, els, òbviament, són toros, tenen mala idea, els piques una mica, encara tenen més mala idea, te'ls estàs pixant a sobre, fer-los córrer amunt i avall, i tal i qual, tenen mala hòstia, i a la que veuen algú que es mou, doncs van patir. M'explico? Però no estan pel moviment. Això també ho he après aquests dies endinsant-me en aquest món de la tauromàquia, que em sembla absolutament apassionant.
És apassionant, és fascinant, toros... i a més és una mica curiós, perquè és diguem, per molta gent és considerat com un altar de la masculinitat, i alhora trobo que té moltes semblances amb una cosa que la mateixa gent no considera que sigui cap altar de cap masculinitat de res, com seria un espectacle de drag queens, no? Perquè si t'hi fixes hi ha lluentons, moviments
Correcte.
Amb una tela...
Mucho rabo.
Sí, vull dir que és una cosa que té, s'assembla molt en posada en escena, s'assembla molt.
Totalment.
Bé. Sí, vull dir que si el negoci que montes de la plaça trobes que no acaba de rotllar pel que fa a la tauromàquia, sempre pots fer un gir sense haver de fer massa inversió cap a espectacles de drag queens.
Sí, tot i que això està més explotat aquí a Eivissa, eh? Ja hi ha mercat, diguem.
Ja hi ha
fer-me
mercat,
un forat, també. Intentar fer-me un forat, però a mi em sembla que realment el futur passa per la tauromàquia i no sé si també ho he d'estudiar, però tot el que és la xatreria i l'activitat cinegètica... També poden ser econòmicament viables si hi ha un bon projecte d'un geni com jo darrere, estic segur.
Segurament. Un geni com tu, que hem pogut seguir les teves evolucions al llarg d'aquesta temporada. Avui és la darrera connexió que fem amb tu d'aquesta temporada i hem pogut veure com evolucionaves, com passaves des d'un cert escepticisme a una implicació política absolutament extrema dreta, concretament, i com també has acabat reculant i retirant-te, però buscant noves aventures perquè ets realment insaciable.
Sóc un apassionat de la vida.
Un apassionat de la vida. T'he de dir que ha estat un plaer i un espectacle compartir tota aquesta evolució amb tu.
Igualment, Adrià, moltíssimes gràcies.
Excel, una abraçada.
Salut, que vagi molt bé, sort.
Excel Camarasa.
Previously.
A l'Oasi.
Hi ha escassetat de reserves al Banc de Sang. Se'n diu Banc de Sang, però no és ben bé un banc, es veu. M'he estat informant, m'he estat documentant, i es veu que en diuen Banc de Sang, però no és una entitat bancària. Si fos un banc, per fer-te una transfusió, el banc s'hauria de mirar la teva nòmina i pensar-se si te la concedeix o no te la concedeix, i si finalment hi accedís, et farien una transfusió, però hauries de tornar la sang amb interessos. Hauries de tornar la sang que t'han prestat més un parell d'òrgans essencials. 20 litres de sang que t'havien deixat, més un ronyó i una còrnia. Això sí, el banc de sang, per deixar-hi el teu plasma, et donarien una vaixella o una aspiradora, però en realitat només et toca un fosquito.
L'Oasi.
Literalmente chupa la sangre.
Els obrers van esberlar el paviment de bon matí, però sense presses. No cal dir que no van acabar la reparació en un sol dia. I els coneixedors de la història, atents i discrets, es van anar acostant al forat quan es va fer fosc i els operaris van abandonar les posicions. Van anar-hi per lliure, creient-se cadascun d'ells un il·luminat o una il·luminada a qui se'ls havia acudit la idea. S'equivocaven tots. Cap a les 9 del vespre ja eren més d'un centenar. Disposaven d'una sola nit per regirar el subsol a la recerca d'una clau que ni tan sols tenien la certesa de que existís. És més, la majoria d'ells tenien la convicció de que no existia pas. Però valia la pena l'esforç, perquè mentre buscaven un tresor imaginari, es retrobaven amb la infància, convertint el record eteri en una regressió palpable.
Ens mirem l'actualitat en distància des de l'Oasi. Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
Si eliminem gairebé tota la diversitat genètica dins d'una espècie, ens trobem amb espècies que són molt vulnerables, perquè no...
El Nautilus us mantenim al dia de les investigacions que es realitzen a les illes, ja sigui en biologia de la conservació o intervencions arqueològiques al fons de la mar.
L'estat de conservació és tan espectacular que realment sembla que estigui enfonsat fa dos dies, no? I al final la intenció és precisament aquesta, extreure el vaixell sencer del fons de la mar.
Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. L'Oasi, tercera temporada a IB3 Ràdio.
Benvinguda o benvingut a una nova sessió. Sí, ja, ho dius tu, ho dius tu, ho dic jo. Dic jo? Va. De meditació radiofònica. És aquesta estona que dediquem cada setmana a una mica de meditació conjunta en què intento guiar-vos en la conquesta del focus, la concentració i l'empoderament espiritual. És un exercici recomanable per tothom, però sobretot per aquells que aquesta setmana han passat l'onada de calor empenyent un carretó ple de pinyes, de síndries o de llaunes. I que, mentrestant, sentien com els establiments que venen aquests productes de manera regulada demanen que se'ls extingeixin.
I continuem amb la nostra visió del que passa del que ocorre en aquesta temporada alta a les nostres illes, temporada alta turística, i parlem en aquest cas de que aquests darrers anys els negocis de Formentera s'han vengut queixant de l'augment de la venda ambulant a les platges d'aquesta illa, amb la competència deslleal que aquesta pràctica suposa i els perills sanitaris que poden patir els consumidors.
Benvinguts, venedors i venedores ambulants. No sé com us podeu defensar d'aquesta acusació. De perills sanitaris, certament n'hi ha uns quants, eh? A veure, aquells ganivets que netegeu només passant-hi un drap ronyós poden anar carregats de virus. Els carretons on transporteu els aliments no semblen equipats per mantenir la cadena del fred, tampoc. I poques garanties podeu oferir als clients pel que fa a servir la fruita sense sorra, perquè cada cop de vent és una capa més d'arrebossat. Ho podeu vendre com a coco cruixent, però no deixa de ser coco cobert d'arena. Eh? Que no... Tampoc ens veneu ara la burra. No... Ara, tampoc és que xiringuitos de platja i botigues de queviures siguin 100% fiables. Vull dir que entrar a segons quins magatzems pot produir més arcades que les del carrer de Ses Voltes de Ciutadella. Hi ha paneroles que s'hi han empadronat en alguns d'aquests magatzems. Però això no és excusa per tu, benvolgut venedor ambulant. Tu vas traginant la mercaderia amb menys delicadesa que un torturador del Daesh. Aquells fruits han passat tantes penúries que necessitarien que un plàtan els fes teràpia. I conscients d'aquest maltractament alimentari, hi ha qui clama perquè això s'aturi. Però no tant per amor a la integritat fructífera, sinó perquè no els prengueu la clientela. Sobretot perquè la varietat del que oferteu als venedors ambulants afecta pràcticament tots els epígrafs de l'IAE.
Entrepans, còctels, refrescos o fins i tot massatges són alguns dels productes que ofereixen els venedors ambulants.
És que, clar, Els massatges és potser el producte menys delicat a nivell estomacal, però a nivell dèrmic estem davant d'un salt al buit, estem davant d'un salt al buit. Vosaltres, venedors i venedores ambulants que oferteu massatges, no teniu a mà ni tan sols el gel hidroalcohòlic aquell que tant de moda es va posar durant la pandèmia. Passeu de palpar l'esquena recremada d'un alemany a les cuixes flàccides d'una britànica al·lèrgica al gluten. Dic, no hi ha... Entremig no hi ha... No hi ha que diguis, hi ha un ritual higiènic. No, es passa d'una cosa a l'altra, ja ni es renten les mans, ni s'hi passa una aigüeta, res. Has contagiat més gonorrea tu, estimat o estimada, venedor o venedora ambulant que fa massatges, has contagiat més gonorrea tu que el Nacho Vidal. És així. Has escampat malalties que semblaven erradicades gràcies a la teva falta de prevenció. I això no sent malpensats, perquè diuen les males llengües, diuen que per un petit sobrecàrrec, aquests massatges de platja poden acabar amb final feliç. El problema és pel client que va just després, que empalma un final feliç amb un inici tristíssim. Tristíssim i enganxós, una cosa...
El Consell de l'IA ha detectat una major organització d'aquests venedors i ha reforçat la presència policial. Així ho explica Òscar Portes, conseller de Seguretat Ciutadana.
Un tema greu, però que es va agreujant més en els darrers anys, perquè hem pogut detectar que és un cert... hi ha uns grupets de persones que estan cada vegada més ben organitzats, reforçar la plantilla amb 4 hores diàries, és a dir, sobretot en horari de matí i migdia, que és quan aquesta gent actua més. Una altra cosa que haurem de fer és demanar col·laboració. Per tant, allí Medi Ambient té uns agents de Medi Ambient que també podrien sancionar.
A veure, una altra col·laboració possible a banda dels agents de medi ambient i la policia local i tal, també seria que la gent deixés de comprar res als venedors ambulants. També seria una manera de col·laborar. Segurament seria una mesura més efectiva. Un gran incentiu pels venedors a deixar de passejar-se a 40 graus amb tota la carregamenta. Però això, d'altra banda, s'ha usat de valorar, els venedors ambulants. Especialment els venedors que feu aquesta feina vestits amb màniga llarga. Que jo no sé quin manament o quin ritual especifica que els melons i les cerveses només es poden vendre a crits portant calçons llargs. Però ho trobo cruel. No sé quina és aquesta fe, però la trobo crueltíssima. Potser és per protegir-vos del sol, val. Evitar cremades i futurs melanomes, val. Però no sé si compensa. No sé si compensa. A mi em fa la sensació que aquells que passeu hores al sol vestits amb roba llarga acabeu escalivats.
Els negocis de la zona es queixen d'aquesta competència deslleial i diuen que estaran pendents del control que realitzi les autoritats per donar solució al problema.
A veure, suposo que les autoritats, per poder aturar aquesta activitat dels venedors i venedores ambulants, haurien d'enviar agents d'incògnit amb un pareo i un parasol a passar-se hores a l'arena per controlar la zona. Però per passar desapercebuts aquests agents, perquè ningú sospiti que són polis, han d'integrar-se amb la resta de turistes. I això què vol dir? Doncs vol dir que s'han d'acabar passant les hores fent calavetes, jugant a pales i comprant algun suc de préssec al venedor ambulant que passi.
Ouch!
Previously.
A l'Oasi.
Es varen notar petits tremolors en aquesta zona de Mallorca.
Com un sisme. Però nosaltres a casa nostra tenim com un moble i tenim copetes de vi.
Copetes.
I simplement el que varen notar va ser el moviment, així com en zig-zag, diguéssim.
Sí.
I se varen moure simplement el que ses copetes i varen fer renoll.
Impossible.
Naomi Watts protagonitza el film en el paper d'una dona que pateix per si se li trenca alguna d'aquelles copes i li esguerra el dinar que té previst per diumenge.
Ah! Seran 12! Seran 12 i tinc les copes justes, joder!
L'Oasi.
Terrible, apocalíptico.
Aquella nit va engendrar una nova llegenda, la que explica que l'endemà van tornar els operaris per asfaltar de nou l'esboranc i que un dels aventurers, capficat a regirar el subterrani, va quedar atrapat sota el carrer d'estrena. Es diu que era algú amb una vida adulta tan trista que va preferir passar la resta dels seus dies buscant, a la desesperada, els anys en què va ser autènticament feliç, fugint de cases maleïdes i escoltant històries inversemblants. Ens ha passat l'hora volant. Això ha estat tot per avui des de l'Oasi. Confio que plegats en aquest racó distant, lluny del món que ens envolta, ens haurem mirat l'actualitat d'una altra manera. Fixeu-vos que hem aconseguit amb gran habilitat esquivar absolutament tot el que és el tema de la campanya electoral, perquè estem una mica saturats i jo crec que us hem fet un favor. Ha estat un plaer comptar amb la vostra companyia. A la propera sentiu-vos lliures de convidar-hi algun amic, alguna amiga, algun parent, algun enemic, fins i tot si fa falta. Cada vespre de dissabte a les 10 ens trobareu a IB3 Ràdio, però també ens podeu escoltar per internet, des del web o des de l'aplicació de mòbil, en qualsevol moment. I si voleu rebre un avís quan un nou episodi estigui disponible online, el que podeu fer és subscriure-us a la newsletter de l'Oasi. És la manera més còmoda. Entreu simplement a l'adreça ja.cat/l'oasi i només posant-hi la vostra adreça de correu electrònic la rebreu cada setmana a la bústia. Ara us deixo amb una cançó del grup Manel, titulada Benvolgut, però la setmana vinent, ja ho sabeu, mateix lloc i mateixa hora. Una ferrada ben forta des de l'Oasi.
Benvolgut, permet-me suposar
que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut. Jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que s'us veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps, que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses...